Segons Sant Mateu. En aquell temps Jesús començà a deixar entendre als deixebles que havia d'anar a Jerusalem, que havia de patir molt de part dels notables, dels grans sacerdots i dels mestres de la llei, i que havia de ser mort i de ressuscitar el tercer dia. Pere, pensant-se fer-li un favor, es posà a renyar-lo. De cap manera, Senyor, a vós això no us pot passar. Però Jesús es girà i li digué: fuig d'aquí, Satanàs, em vols fer caure, perquè no penses com Déu, sinó com els homes. Llavors Jesús digué als deixebles: si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui la seva creu i m'acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el qui la perdi per mi, la retrobarà. Què en trauria l'home de guanyar tot el món si perdia la vida? Què podria pagar l'home per rescatar la seva vida? Perquè el fill de l'home ha de venir en la glòria del seu pare, voltat dels seus àngels, i ell pagarà cadascú segons les seves obres. Paraula del Senyor. Aquí veiem Jesús amb el deixeble en qui havia confiat més, Pere, l'havia posat al cap del seu grup d'escollits, dels apòstols, i veiem com el tracta d'una forma tan dura, poc després, de seguida després d'haver-li dit, perquè Pere havia fet la confessió de fe que vam llegir a l'Evangeli del diumenge passat, quan deia a Jesús: tu ets el Messies, el fill del Déu viu. I Jesús li diu a Pere: tu ets Pere, i sobre aquesta pedra jo edificaré la meva església. Doncs bé, després d'haver-li mostrat la màxima confiança, Jesús també manifesta la màxima duresa contra aquest deixeble que estima. Perquè no vol que caigui en el parany de seguir la via fàcil, en el parany de buscar el triomf simplement segons els criteris del món. I per això, de forma molt explícita, a ell i als altres deixebles els parla del camí de creu que ell havia de seguir. Estem atents, però quan parlem de la creu, quan parlem de patir, quan parlem de negar-nos a nosaltres mateixos, perquè dissortadament massa temps a la nostra església, a l'església catòlica, això s'ha entès en un sentit obscurantista, en un sentit d'infligir un càstig al propi cos, de negar-se qualsevol tipus de satisfacció, de joia sana, legítima. Déu no vol que patim. Déu no vol que ens infligim càstigs. Déu vol la nostra felicitat, però vol la felicitat de debò, no la que dura uns pocs moments, la que amb qualsevol cosa es pot trencar. Vol la felicitat que Maria, la seva mare, devia experimentar el matí de resurrecció, com devia patir aquella dona al peu de la creu, per més que sabés que Jesús era el fill de Déu, per més que sabés, com havia anunciat Jesús, que havia de ressuscitar, per més que sabés que Déu no li podia fallar, allà tenia el seu fill, el que havia dut a les seves entranyes, el que havia estimat, servit, acompanyat, que havia entès com ningú més sobre la terra durant més de 30 anys. I aquell Jesús pel qual ella vivia, moria d'una forma tan cruel i sanguinària i injusta. Bé, aquest camí de creu, aquest camí de continuar confiant que Déu no ens abandona fins i tot en les tenebres més profundes, en el dolor més gran, com pot ser la mort d'un fill, com és el cas d'alguns de vosaltres que sou aquí. Crec que no pot haver-hi un sofriment més gran per una mare, per un pare, que veure morir el seu fill i veure-lo morir jove i veure'l morir sofrint. No cal buscar aquestes coses, certament, però si Déu permet tot això és perquè ens crida a una felicitat encara més gran. I la felicitat és precisament ser capaç d'estar totalment fora d'un mateix per viure pels altres. Jo crec que ho sabeu més que ningú, les mares que sou aquí, més que els pares. Els homes tendim a ser una mica més durs, més racionals, però les mares que heu tingut el fill 9 mesos dins vostre, que l'heu vist petit indefens, que li heu donat de menjar, faríeu qualsevol cosa pel vostre fill. Doncs bé, Déu ens crida a tenir una mesura d'amor així cap a tothom. Això no és una cosa només de bona voluntat, és impossible, només amb l'esforç de voluntat, és impossible, perquè els sentiments són els sentiments. Només és possible en un camí de santedat, en un camí en el qual ens anem identificant tant i tant i tant amb l'amor, que és Déu mateix. Ens anem identificant tant amb Jesús, que ha encarnat aquest amor, que un cert moment tot el que hem d'afrontar ho considerem una oportunitat per mostrar el nostre amor cap als altres, sigui qui sigui. Aquesta és la mesura de l'amor que Jesús ens proposa. Fins i tot quan ens ataquen injustament, ens critiquen a l'esquena, no ens comprenen, tot i que tractem de donar tot i el màxim de nosaltres mateixos, i malgrat això, continuem estimant de cor i servint i pensant en els altres. I és aquí on es troba la veritable felicitat. Suposo que coneixeu aquell episodi tan bonic de Sant Francesc d'Assís. Hi ha alguna cançó també molt maca sobre això. La perfetta letizia, diuen en italià, la perfecta alegria, la perfecta joia. Anava amb un dels seus companys, Fra Leone, Fra Lleó, i li diu, saps, Lleó, on es troba la veritable felicitat, la veritable alegria. No és quan tothom t'escoltarà i et lluarà perquè ets un gran predicador. No quan es convertiran milers de persones i batejaràs molta i molta gent, ni quan faràs grans catedrals. No, i molt menys en tenir moltes coses. La perfecta alegria la trobaràs quan un dia que plou molt, que estàs totalment xoc de dalt a baix, que tens gana, que tens son, que no has dormit, arribaràs a un convent, trucaràs a la porta de nit, demanant que t'obrin i que t'acullin, i et diran: no et conec. És aquí, fra Lleó, la perfecta alegria. És l'alegria que ha conegut Sant Maximilià Kolbe al camp d'extermini d'Auschwitz, donant la seva vida per un pare de família, al seu lloc, acceptar aquell càstig totalment arbitrari dels nazis i morir per amor d'un germà, totalment després d'un mateix. És una gràcia. És on Déu ens crida a arribar, a ser realment feliços sense dependre de cap condició, perquè sabem que Déu és fidel, que Déu ens estima, i si permet la creu, és per un bé més gran.